tal, amics oients? Com esteu? Bon dia i bona hora. Benvinguts a l'antena dels 5 minuts més. És divendres 24 de maig del 24. És un dia cap i cua que comença novament amb el cel encapotat, sense massa novetats en els temps, amb pel que fa la pluja com a gran protagonista, que de fet ens acompanyarà durant tot aquest cap de setmana. Aniel Puigverd, què tal, com estàs? Molt bon dia.
Molt bon dia, Joel.
Sense novetats tampoc en les temperatures?
Doncs no, perquè ens llevem, per exemple, amb tots els valors positius. En tenim 3 a Vall de Núria, 8 graus a Molló, 10 a Camprodon, a Ripoll, a Sant Pau de Segúries i a Ribes de Freser, 11 graus a Santa Pau, en tenim 12 a Olot i a Mieres, 13 a la Vall d'en Bas, a Sant Feliu de Pallerols, Castellfollit de la Roca i Vic, 14 graus a Anglès i a Girona, 15 graus a Figueres i 16 a Banyoles i a Roses.
El temps, amb el suport de Peixos Isma.
Dani Ramírez.
Es manté l'ambient de primavera, però també una mica inestable. Pot tornar a ploure en el dia d'avui, especialment a la tarda, i ho pot fer amb intensitat. Hi van caure 11 litres a Darnius-Guadella, 10 a Manlleu, 10 a les Olives, 8 a Olot, 8 a Sant Privat d'en Bas, 4 a Vic, amb temperatures de 23 graus a la Bisbal d'Empordà, les més altes, o Mieres també 23, 21 en el cas de Vic i Olot. Doncs bé, avui un dia variable al matí, algun banc de boira, molta humitat, després de les pluges d'ahir, i bé, pot caure alguna gota al matí i migdia, poca cosa a l'interior, però seria a partir del migdia. I novament, com està passant gairebé cada dia a les tardes, ahir va ploure al matí, però bé, avui també a la tarda, xàfecs i algunes tempestes poden ser fortes i amb pedra o calamars-se. Localment, caure de 10 a 30 litres per metre quadrat, sobretot cap al Ripollès, però podrà ploure fort també cap a Osona, Lluçanès i la Garrotxa. De fet, a qualsevol punt de Girona, també a l'Alt Empordà, i no plouria tant cap al Baix Empordà, la Selva o al sud del Gironès. Les temperatures encara fresques o suaus tornaran a nevar, com va passar ahir, a 2.400 metres. Bé, doncs el cap de setmana es presenta més estable. Dissabte, sol i núvols prims, algun banc de boira matiner, especialment Ripollès i Osona, però també la Garrotxa, i la temperatura una mica més alta. La tarda pot estar mig ennuvolat, en principi sense pluja o alguna gota al Pirineu. I diumenge, puja més la temperatura, màxima ja de més de 25-28 graus, fins i tot, amb sol, la tarda variable al Pirineu, amb algun ruixat aïllat, però en definitiva que les pluges aquest cap de setmana s'aniran reduint.
Comença el judici a l'acusat de matar la seva mare a ganivetades a Ripoll l'octubre del 2021. El fiscal demana 25 anys de presó perquè considera que és un crim premeditat, mentre la defensa sosté que l'acusat estava sota l'efecte de l'alcohol i les drogues en el moment dels fets, i això li va provocar una alineació mental.
Avui és el torn dels testimonis en un judici que hauria d'acabar el pròxim dimecres.
El fiscal del cas és Enrique Barata.
Espera que la madre llegue hasta la puerta de salida del piso. Esa pobre madre, 1,55 de altura, 60 kilos, una señora de 46 años, y cuando la madre abre la puerta y ya ve un poco de luz, de que puede escapar, de que puede salir, le pueden ayudar los vecinos, el hijo que hace. Ahí ya la remata. No, no, ahora ya es, aquí te remato.
El nombre de llevadores podria caure un 25% en els propers anys. En el cas de l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa, 8 llevadores fan la feina d'11.
La manca de professionals està molt per sota la mitjana europea i els centres sanitaris catalans noten els efectes. Es calcula que un 30% de les llevadores que es formen a Catalunya acaben marxant a l'estranger a treballar.
Escoltem el cap del Servei de Ginecologia de l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa, el doctor Joan Carles Bello.
Estem molt lluny dels requeriments reials de llevadores, no?, a la població general. Per dir-ho d'alguna manera, ara mateix tenim a tota Catalunya unes 1.800 llevadores, això és un 2% més del que es necessitaria, però s'estima que aquesta xifra caurà un 25% després de 2026, o sigui, estem parlant d'una manca, una mancança molt important de llevadores a tot el territori.
Càritas Girona alerta d'una cronificació de la pobresa que afecta especialment dones i joves. Això a tota la demarcació de Girona, sense excepció.
L'entitat denuncia les dificultats que tenen les famílies monoparentals per accedir a un habitatge.
El responsable d'anàlisi de Càritas és Caia Gómez.
També els informes ens alertaven i també es va consolidant mica en mica aquest increment de les persones més joves, sí, Quan analitzem el perfil de les persones acompanyades per Càritas, enguany un 40% de les persones acompanyades per Càritas és menor de 35 anys.
D'altra banda, el Banc dels Aliments atén un 3,3% menys de persones en situació de vulnerabilitat i fa una crida a rebre donacions.
La Fundació està preocupada pel canvi de programa europeu que substitueix l'entrega directa per targetes moneder.
Estem treballant perquè aquestes donacions s'incrementin. De fet, quan més donacions hi ha, més conscienciació social i empresarial. Per tant, vol dir que tant donacions d'empreses com donacions de particulars són molt benvingudes i el que volem és estimular a que n'hi hagi cada vegada més.
Són paraules del director executiu del Banc dels Aliments a les comarques de Girona, l'Albert Riera. I avui també us hem d'explicar que, parlant de cohesió, al barri de Sant Miquel d'Olot, amb la col·laboració de diferents entitats, s'han unit per construir un jardí terapèutic.
L'objectiu del projecte és unir persones molt diverses d'aquest barri olotí per construir quelcom en comú i, de pas, crear un nou punt de trobada.
La Lourdes Pujades és membre de l'Associació de Veïns de Sant Miquel.
Una cosa important és la potencialitat de la gent. Són gent molt diversa, però hi ha molta gent que té ganes de fer coses. I és una manera de poder-nos trobar tots, gent de diferents activitats, fent una única feina. És una manera de cohesionar el barri i de dignificar un espai que li convenia molt.
Mira, anar posant plantes, i no sé si es vol posar per un espai per estar tots còmodes, tots bé.
Són paraules de la Maria Teresa Montejar, del grup de cosidores del barri de Sant Miquel. Com sabeu, el govern ja ha aprovat les instruccions sobre l'ús restrictiu dels mòbils tant a primària com a secundària. Haurà d'estar apagat i desat en un lloc segur, tant a les hores lectives com al pati. Només es podrà fer servir per usos pedagògics a l'ESO i sempre sota la indicació del docent. Es tracta d'una mesura que s'hauria de començar a implementar a partir del curs que ve, però a l'Escola Vedruna de Ripoll s'han avançat i ja fa 8 mesos que conviuen amb aquesta regulació, segons la directora del centre.
Bé, doncs el curs passat ja era un tema recurrent a les reunions de claustre, que l'ús del mòbil, doncs, diríem que s'havia... Que havíem passat de fer-ne un ús a fer-ne un abús. Llavors sí que veiem amb claredat que això perjudicava l'alumnat, perquè a les hores d'esbarjo, els migdies, doncs, parlaven menys, jugaven molt, sobretot el tema dels jocs era el que ens preocupava més, TikToks, vam dir, veure, d'alguna manera això ho hem de regularitzar.
L'Ajuntament de la Vall d'en Bas està plantejant prohibir l'ús de les barbacoes a l'àrea recreativa dels Pins a Sant Privat aquest estiu.
Ho ha explicat l'alcalde Lluís Amat al programa L'Alcalde Respon d'Olot Televisió. Amat diu que les mesures de regulació als gorgs continuaran i que s'ampliaran a altres punts del municipi.
En el cas de la Vall d'en Bas, no només a la zona dels anomenada dels Pins, sinó també al racó del Grau, cap al Salt de l'Olla. I ara, també des de la Diputació, des de l'apartat del Patronat de Turisme, hi ha un programa que es diu Riu Natur, que va ser aprovat a través del Next Generation, i hi ha un finançament important que també hem intentat que es posi en comú un Turisme Garrotxa, no? Que és que els interpel·lat ens agrupa a tots. També en aquest sentit d'algunes millores i tal.
I en matèria mediambiental parlarem de que el Ripollès ja està de sortida de la sequera. És el que diuen els meteoròlegs, que ho assenyalen, que el terreny ja està molt humit i els rius creixen amb molta facilitat després de les pluges d'aquestes últimes setmanes.
Tot i això, remarquen que el dèficit de pluges encara d'entre 200 i 300 litres i l'estiu ha de ser clau per enterrar del tot aquest episodi i no tornar enrere.
Ho diu el meteoròleg Lluís Mi Pérez.
Tant podem dir que encara tenim el que es diria la sequera, doncs, més estructural que podem tenir en alguns indrets de Catalunya, bàsicament per la gran quantitat de demanda d'aigua que hi ha, però almenys al Ripollès podem parlar que la sequera, com a mínim la superficial i la de subsol, doncs la podem donar per finalitzada.
El 6 de setembre s'estrena una nova edició del Caminart, el festival que relaciona l'art i el senderisme.
Al Ripollès hi haurà 4 itineraris circulars que permetran gaudir dels pobles de la comarca i de les creacions dels artistes participants. El Caminart instal·la obres en l'entorn rural per delectar visitants i veïns de la creativitat dels artistes del territori i per gaudir-ne tot caminant.
El president de la cooperativa Caminart és en Javier Corrales.
A Ripollès hi ha 4 rutes, una a Pardines, una altra a Toses, a Planoles i a Sant Joan de les Abadesses. La llargada de les rutes és aproximadament d'uns 6-7 quilòmetres més o menys, les més llargues, i cada ruta tindrà entre 7 i 10 instal·lacions artístiques. totes amb el codi QR, que et donarà informació de l'obra i de la pista.
I el campionat europeu, el campionat d'Europa d'hoquei patins sub-17, tornarà a omplir el pavelló d'esports de jugadors i aficionats aquest juliol. Més de 240 esportistes de 15 seleccions participaran en un dels esdeveniments més importants que acollirà la ciutat.
L'Ajuntament d'Olot preveu doblar com a mínim el nombre d'assistents a l'Europeu Femení del desembre.
Escoltem precisament el president de la Reial Federació Espanyola de Patinatge, Carmelo Paniagua, destacant precisament la importància de poder-ho celebrar a la capital de la Garrotxa.
Y de una ciudad tan acogedora que nos ha recibido y ha recibido a todos los visitantes con tal cariño que realmente esto era inevitable, que se hiciese aquí este campeonato de Europa. Por lo tanto, estamos como Federación Española encantadísimos de que la Federación Europea no dudase, y había otras peticiones, no dudase en ningún momento de que fuese aquí en Olot.
La canya truca a la porta de tercera catalana. Els garrotxins comencen aquest diumenge el camí per pujar de categoria amb la visita del Camós.
Segons el cos tècnic de l'equip, el més important durant la temporada ha sigut saber dominar les dues àrees. El Sant Pere Martí, per altra banda, també jugarà el play-off al camp del Serinyà.
L'entrenador és en Carles Brosa.
Bueno, l'enfrontem doncs, amb molta tranquil·litat, en que l'objectiu ja està complert. Anar-nos quedar tercers és un èxit espectacular, amb els equips que hi ha, bons equips que s'han quedat fora. I, bueno, ahir vam entrenar alguna cosa més, evidentment, el prepares una mica, com una mica millor. Però, bueno, bastant normal, eh? Vull dir que pels jugadors és una festa, és un premi, però, evidentment, hi som.
Aquest diumenge torna una de les curses mítiques de la comarca del Ripollès, la cursa del Comte Arnau.
Camp de Bànol recupera la prova després d'una aturada de 5 anys i ho fa amb un recorregut nou amb molt més protagonisme pels corriols de la vila. Tota la recaptació de les inscripcions anirà destinada al projecte Fem Via.
El regidor d'Esports de l'Ajuntament de Camp de Bànol és en Francesc Puig.
Era una cursa que portàvem 34 edicions, és a dir, una cursa popular del poble, feia molts anys que s'havia fet, i creiem des del nou equip de govern que era una de les prioritats recuperar-la. Lògicament hem de començar una mica de zero, però volem tirar d'endavant.
Busques millorar l'administració de la teva comunitat de propietaris? Ets autònom o tens una empresa i vols una assessoria professional i integral? Vols vendre un immoble o una finca rústica amb totes les garanties? O estàs buscant la teva nova llar? Aquests i molts altres serveis els trobaràs a Garrotxa Activa, la teva assessoria d'Olot. Estem a l'Avinguda Sant Jordi 166. Truca'ns al 972 27 51 12 i explica'ns què necessites. Garrotxa Activa, professionals al teu servei. Sempre amb tu a garrotxaactiva.cat.
Avui el nostre informatiu l'obrim parlant de la crònica judicial perquè comença el judici a l'acusat de matar la seva mare ganivetades a Ripoll l'octubre del 2021. El fiscal demana 25 anys de presó perquè considera que és un crim premeditat, mentre la defensa sosté que l'acusat estava sota l'efecte de l'alcohol i les drogues en el moment dels fets i això li va provocar una alineació mental. Avui és el torn dels testimonis en un judici que hauria d'acabar el proper dimecres. Martí Palau.
Aquest dijous ha començat a Girona el judici contra l'acusat de matar la seva mare ganivetades el 31 d'octubre de 2021 a Ripoll. El fiscal demana 25 anys de presó, acusant-lo de l'assassinat i tinença il·lícita d'armes prohibides i assegurant que l'individu va matar la mare quan aquesta li va recriminar que organitzés una festa a casa la nit abans. Parla Enrique Barata, fiscal del cas.
Espera que la madre llegue hasta la puerta de salida del piso. Esa pobre madre, 1,55 de altura, 60 kilos, una señora de 46 años. Y cuando la madre abre la puerta y ya ve un poco de luz, de que puede escapar, de que puede salir, le pueden ayudar a los vecinos, el hijo que hace. Ahí ya la remata. No, ahora ya es aquí te remato.
La defensa, per la seva banda, no discuteix l'autoria del crim, però alega que l'acusat va patir una alienació mental provocada per una intoxicació de la ingesta d'alcohol i drogues unes hores abans. És per això que demana que s'absolgui el seu client i se'l tanqui en un centre de rehabilitació. Una teoria que el fiscal rebutja perquè assegura que va ser una decisió premeditada i que existeixen indicis anteriorment.
Ese resentimiento, esa agresividad hacia la madre ya venía hacia atrás. Y van a escuchar ustedes, lo que dicen algunos compañeros y amigos del acusado. Esa tarde, los comentarios que él hacía, o cuando cantaba rapé, a quien decía que en algún momento podía asesinar. O sea, no es una cosa puntual de que se me va la cabeza por drogas o alcohol.
Està previst que el judici s'allargui fins al pròxim dimecres, quan el jurat popular es retirarà a deliberar. Avui divendres i dilluns serà el torn dels testimonis i els Mossos d'Esquadra.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
El nombre de llevadores podria caure un 25% en els propers anys. En el cas de l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa, 8 llevadores fan la feina d'11.
La manca de professionals està molt per sota la mitjana europea i els centres sanitaris catalans noten els efectes. Es calcula que un 30% de les llevadores que es formen a Catalunya acaben marxant a treballar a l'estranger.
És una informació d'en Roger Isern.
Fa unes setmanes el sector de les llevadores alertava de la manca de professionals a Catalunya i lamentava que cada cop en faltaran més. Es calcula que del total de jubilacions que es produiran en els propers 2 anys, 4 de cada 10 quedarà sense relleu. La manca de professionals és conseqüència d'una aturada de l'oferta formativa entre els anys 1986 i 1996, afegida a l'oferta actual de places que no és suficient per cobrir aquest relleu. Per aquests motius, reclamen al futur govern que abordi urgentment aquest dèficit. És un fet present arreu d'Espanya i en especial a Catalunya, on, per exemple, en hospitals com el d'Olot es nota. El cap del Servei de Ginecologia de l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa, el doctor Juan Carlos Bello, explica als micròfons de Ràdio Olot i Olot Televisió que la manca de professionals és estesa arreu del territori.
Molt lluny dels requeriments reials de llevadores, no? A la població general. Per dir-ho d'alguna manera, ara mateix tenim a tota Catalunya unes 1.800 llevadores, això és un 2% menys del que es necessitaria, però s'estima que aquesta xifra caurà un 25% després de 2026, o sigui, estem parlant d'una manca, una mancança molt important de llevadores a tot el territori.
Bello també ha mostrat la seva sorpresa davant la manca de llevadores. Considera que al ser un problema existent des de fa dècades hauria d'haver-se ja solucionat.
Una mica sí. De fet, una de les coses més sorprenents és que vam tenir una finestra de 9 anys en les que no es va formar cap llevadora. És una cosa que a dia d'avui encara no té una explicació raonable. Doncs, clar, és sorprenent que no s'hi hagi pres cap mesura per revertir aquesta situació que ja arrosseguem des de tant de temps.
L'accés a la formació de llevadores a l'Estat és molt dificultós, segons els professionals, ja que les candidates han de fer el grau d'infermeria i després un examen tipus oposició, al qual es presenten unes 14.000 infermeres per només 400 places. Unes condicions que, segons el cap de ginecologia de l'Hospital d'Olot, haurien de canviar i apostar per altres elements més motivadors.
Aquest dijous s'ha presentat a Girona la memòria de Càritas diocesana a tota la demarcació. En total, l'entitat ha atès a 27.300 persones arreu de les comarques gironines, la majoria d'elles dones, un fet que és habitual i que porta el responsable d'anàlisi de l'entitat, Caia Gómez, a parlar de feminització de la pobresa.
La realitat és que els darrers anys no ha deixat de créixer el nombre de dones que han de ser ateses per Càritas, però també ha crescut de manera significativa el col·lectiu menor de 35 anys, que ja suposa un 40% del total. Es tracta de joves que han d'acudir a Càritas perquè no arriben a final de mes, malgrat que alguns tenen feina. De fet, els anomenats treballadors pobres són cada vegada més habituals com a conseqüència de la pujada de preus de l'energia i de la cistella de la compra. Alguns dels que van a Càritas són persones amb una feina precària i, en altres casos, famílies monoparentals. Aquest col·lectiu, que ja suposa un de cada 4 usuaris, pateix, a més, la dificultat afegida de trobar un habitatge de lloguer. Ho explica Caia Gómez, responsable de l'anàlisi de Càritas.
També els informes ens alertaven i també es va consolidant mica en mica aquest increment de les persones més joves, sí? Quan analitzem el perfil de les persones acompanyades per Càritas. Enguany, un 40% de les persones acompanyades per Càritas és menor de 35 anys.
A la presentació també ha assistit el bisbe de Girona, Fra Octavi Vila, que ha assenyalat la cohesió social com un dels reptes que té la societat de futur. Vila ha ressaltat la feina de Càritas i remarca que es tracta d'una acció extensa.
Sí, és el gran repte, és el gran repte de la cohesió social. El que no afecta Càritas és ajuda a la gent necessitada, però és un gran repte del món polític, diguem-ne, del món social en conjunt, no? que no acaba de solucionar. No? Tampoc amb les línies de la, que podríem haver pensat en algun moment que la Unió Europea ajudaria solucionar aquests temes tampoc no acaba d'arribar aquesta solució. No?
I també s'ha presentat la memòria del 2023 de l'activitat del Banc dels Aliments a les comarques de Girona. Revela que la majoria de les persones ateses l'any passat resideixen al Gironès i representen el 39% del total. Però per comarques, quines dades trobem, Aniol?
Doncs la segueixen les comarques de la Selva amb un 26%, l'Alt Empordà amb un 16%, el Baix Empordà un 10%, la Garrotxa amb un 4%, el Ripollès i la Cerdanya amb el 3% i el Pla de l'Estany amb el 2%. Per dades, el 66% dels atesos són persones adultes, un 26% de la pobresa alimentària recau sobre infants, un 5% sobre lactants i el 3% restant sobre persones grans. En total, l'any passat es va repartir aliments entre més de 37.000 persones gràcies a 94 entitats col·laboradores, de les quals 72 fan repartiment, 17 són de consum i n'hi ha 5 de mixtes. El director executiu del Banc d'Aliments a les comarques de Girona és Albert Riera.
Estem treballant perquè aquestes donacions s'incrementin. De fet, quan més donacions hi ha, més conscienciació social i empresarial. Per tant, vol dir que tant donacions d'empreses com donacions de particulars són molt benvingudes i el que volem és estimular a que n'hi hagi cada vegada més.
Riera també diu que un dels grans cavalls de batalla és el malbaratament.
El banc és molt més que un repartidor, diguem-ho així, d'aliments. L'altre gran eix i en el qual estem treballant cada vegada més és el de la lluita contra el malbaratament alimentari. I això és molt important i ho serà en els propers anys, conscienciar la població de que no hem de fer malbé els aliments.
L'any passat, els productes alimentaris que més es van recollir van ser fruita, llet i pasta.
A Olot, els veïns de Sant Miquel i diferents entitats s'han unit per construir un jardí terapèutic. L'objectiu del projecte és unir persones molt diverses d'aquest barri olotí per construir quelcom en comú i de pas crear un nou punt de trobada, Gerard Puigdemont.
Els membres de l'Associació de Veïns de Sant Miquel, les cosidores del barri, el menjador social, gent de la Fundació Cepaim, tècniques del Consorci d'Acció Social de la Garrotxa i veïns a títol personal estan fent realitat un jardí terapèutic just al costat del local del barri. Aquests dies van pintant el mural, col·locant tanques i plantant flors i plantes medicinals. El projecte està permetent que persones molt diverses del barri es relacionin i s'uneixin per fer quelcom plegats. En parlen Lourdes Pujades, membre de l'Associació de Veïns, i Maria Teresa Mondéjar, del grup de cosidores del barri.
Una cosa que té important és la potencialitat de la gent. Són gent molt diversa, però hi ha molta gent que té ganes de fer coses. I és una manera de poder-nos trobar tot, gent de diferents activitats, fent una única feina. És una manera de cohesionar el barri i de dignificar un espai que li convenia molt.
Mira, anar posant plantes, i no sé si es vol posar per un espai per estar tots còmodes, tots bé.
Al jardí li han posat de nom l'Espiralet de Sant Miquel. El nou espai és obert a tothom. La idea és que es faci servir i que sigui un punt de trobada i de relació entre les persones del barri.
Segurament a les reunions de pares i mares amb les escoles el tema que més preocupa, més enllà de la qüestió pedagògica, és l'ús dels mòbils. Com sabeu, el govern ja ha aprovat les instruccions sobre l'ús restrictiu dels mòbils tant a primària com a secundària. Haurà d'estar apagat i desat en un lloc segur, tant a les hores lectives com al pati. Només es podrà fer servir per usos pedagògics a l'ESO i sempre sota la indicació del docent. Es tracta d'una mesura que s'hauria de començar a implementar a partir del curs que ve. A l'Escola Padrona de Ripoll, però, s'han avançat i ja fa 8 mesos que conviuen amb aquesta regulació. Informa Judit Curós.
Des del mes de setembre que l'Escola Padrona de Ripoll és un centre lliure de telèfons mòbils. El claustre del centre educatiu es va reunir a finals del curs passat per posar sobre la taula la problemàtica dels mòbils a les aules després de detectar que l'alumnat feia un ús abusiu de les pantalles. Així ho explica Montsina Llimós, directora de l'Escola Padrona de Ripoll.
Bé, doncs el curs passat ja era un tema recurrent a les reunions de claustre, que l'ús del mòbil, doncs, diríem que s'havia... que havien passat de fer-ne un ús a fer-ne un abús. Llavors sí que veiem amb claredat que això perjudicava l'alumnat, perquè a les hores d'esbarjo, els migdies, doncs, parlaven menys, jugaven molt, sobretot el tema dels jocs era el que ens preocupava més, TikToks, vam dir, veure, d'alguna manera això ho hem de regularitzar, d'organitzar. Sabem que no serà fàcil, sabem que reaccionaran segurament d'una manera que no és agradable quan has de prohibir o restringir l'ús de la tecnologia, i sobretot amb els adolescents.
Els alumnes guarden cada dia a primera hora els dispositius en una caixa que es tanca en clau sota custòdia del professorat i que no es torna a obrir fins que abandonen el centre.
Bueno, ens ha vingut bastant de nou, però també ha estat una cosa bona, ja que a la classe no ens distraiem tant. I bueno, ara també ja ens hem acostumat a agafar, quan portem el mòbil el deixem a la caixa i ja està. I al pati també, com el tenim nou, pues, no, ningú, o sigui, ja no estem amb el mòbil i pues, juguem, parlem, i és, jo crec que és millor.
Davant la bona acollida que ha tingut la restricció del mòbil, el centre ja ha assegurat que mantindrà la mesura de cara als pròxims cursos. De fet, el govern ja ha aprovat les bases per implementar la regulació de l'ús dels smartphones als centres educatius.
Anem als esports. Al campionat d'Europa d'hoquei patins sub-17 tornarà a omplir el pavelló d'esports d'Olot de jugadors i aficionats aquest mes de juliol. S'esperen més de 240 artistes. És una crònica d'en Guillem Guardiola.
Comença el compte enrere perquè Olot es torni a omplir d'esportistes i aficionats a l'hoquei patins. El campionat d'Europa d'hoquei patins masculí i femení sub-17 permetrà que la ciutat continuï vibrant amb l'esport de roda petita. Més de 240 jugadors i jugadores de 15 seleccions diferents, 9 de masculines i 6 de femenines, formaran part del torneig, que se celebrarà del 15 al 20 de juliol. El president de la Reial Federació Espanyola de Patinatge, Carmelo Paniagua, destaca que Olot cada vegada està més ben situat en el mapa esportiu del país.
Y de una ciudad tan acogedora que nos ha recibido y ha recibido a todos los visitantes con tal cariño, que realmente esto era inevitable, que se hiciese aquí este campeonato de Europa. Por lo tanto, estamos como Federación Española encantadísimos de que la Federación Europea no dudase, y había otras peticiones, no dudase en ningún momento de que fuese aquí en Olot.
El Campionat d'Europa Femení d'Hockey Patins del mes de desembre va tenir un ressò significatiu i va generar més de 200.000 euros d'impacte. Més de 5.000 persones hi van assistir. L'alcalde d'Olot, Pep Berga, assegura que enguany la previsió és molt diferent.
Ens acostem a 8:45, uns instants per la publicitat i després parlem de moltes coses més. No marxeu, tornem de seguida.
Preinscripcions a cicles formatius d'arts plàstiques i disseny de grau mitjà de l'Escola d'Art d'Olot del 24 al 30 de maig. Si tens el títol d'ESO o estàs cursant quart curs d'ESO i vols fer un cicle formatiu de grau mitjà d'arts plàstiques i disseny a l'Escola d'Art d'Olot, t'oferim dues opcions. Cicle formatiu d'assistència al producte gràfic imprès i el cicle formatiu de revestiments murals. Presentació de sol·licituds de preinscripció del 24 al 30 de maig. Per a més informació, entra a escolaartolot.cat a l'apartat Alumnat Futurs Alumnes.
T'agradaria fer 20.000 abdominals en 30 minuts sense esforç ni dolor? EMS Sculpt, el primer procediment no invasiu que ens permet cremar greixos, guanyar musculatura, tonificar braços i aixecar glutis. L'autèntica revolució en aparatologia per a homes i dones. L'Orquídia, posa't en bones mans. Visita'ns a orquidia.com o segueix-nos a les xarxes.
Problemes amb la teva màquina de jardí? A Tallers Segrés hi trobaràs tallagespes, bufadors, robots, tota la maquinària i tots els complements que necessites. Aquesta temporada descobreix els robots tallagespes Husqvarna Automover, líder en tecnologia i número 1 en vendes. Truca'ns i et farem un estudi del teu jardí. Aprofita't dels descomptes de la nostra campanya de primavera. I et recordem que fer la revisió anual de les teves màquines et permetrà treure'ls-hi el màxim rendiment. Tallers Segrés, centre oficial Husqvarna Olot, a la Ronda Fluvià 7.
T'agrada navegar i no tens titulació? Vine a fer el curs de patró de navegació bàsica i el patró d'esbarjo a l'autoescola Font Torrent d'Olot. Cursos presencials intensius que comencen el 28 de maig. Data dels exàmens el 29 de juny a Barcelona. No t'ho pensis més i demana'ns informació a l'autoescola Font Torrent al carrer Pou del Glaç 6 i al 972-27-37-37.
Fes realitat el teu somni amb l'autoescola Font Torrent i l'escola Nàutica Medina.
Vols un ambient lluminós? Tens pensat decorar la teva llar amb un estil rústic? O prefereixes el mariner? Vine a Pintures Sant Narcís, els colors que combinen amb el teu estil. A Pintures Sant Narcís trobaràs els colors, les pintures, esmalts, vernissos, efectes decoratius, tots els estris i l'assessorament necessari pel teu projecte. Ens trobaràs a Olot, a la carretera de l'Estria 111 i a pinturessantnarcís.com. I si vols descobrir tots els nostres secrets en pintura, segueix-nos a les xarxes.
Dos quarts de nou. Comença el judici a l'acusat de matar la seva mare ganivetades a Ripoll l'octubre del 2021.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
El fiscal demana 25 anys de presó perquè considera que és un crim premeditat. Escoltem a Enrique Barata, és el fiscal del cas.
Espera que la madre llegue hasta la puerta de salida del piso. Esa pobre madre, 1,55 de altura, 60 kilos, una señora de 46 años. Y cuando la madre abre la puerta y ya ve un poco de luz, de que puede escapar, de que puede salir, le pueden ayudar los vecinos, el hijo que hace. Ahí ya la remata. No, no, ahora ya es, aquí te remato.
Avui és el torn dels testimonis en un judici que hauria d'acabar el pròxim dimecres. El nombre de llevadores podria caure un 25% en els propers anys. En el cas de l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa, 8 llevadores fan la feina d'11. Escoltem el cap del Servei de Ginecologia de l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa, el doctor Juan Carlos Bello.
Estem molt lluny dels requeriments reials de llevadores, no? A la població general. Per dir-ho d'alguna manera, ara mateix tenim a tota Catalunya unes 1.800 llevadores, això és un 2% més del que es necessitaria, però s'estima que aquesta xifra caurà un 25% després de 2026, o sigui, estem parlant d'una manca, una mancança molt important de llevadores a tot el territori.
Es calcula que un 30% de les llevadores que es formen a Catalunya acaben marxant a treballar a l'estranger. Càritas Girona alerta d'una cronificació de la pobresa que afecta especialment dones joves a la demarcació.
L'entitat denuncia les dificultats que tenen les famílies monoparentals per accedir a un habitatge.
El responsable d'anàlisi de Càritas és Caia Gómez.
També els informes ens alertaven i també es va consolidant mica en mica aquest increment de les persones més joves, sí? Quan analitzem el perfil de les persones acompanyades per Càritas, enguany un 40% de les persones acompanyades per Càritas és menor de 35 anys.
I també ha donat dades al Banc dels Aliments de Girona, que té un 3,3% menys de persones en situació de vulnerabilitat i fa una crida a rebre donacions a totes les comarques de Girona. La Fundació està preocupada pel canvi de programa europeu que substitueix l'entrega directa per targetes moneder. El director executiu del Banc dels Aliments a les comarques de Girona és Albert Riera.
Estem treballant perquè aquestes donacions s'incrementin. De fet, quan més donacions hi ha, més conscienciació social i empresarial. Per tant, vol dir que tant donacions d'empreses com donacions de particulars són molt benvingudes i el que volem és estimular a que n'hi hagi cada vegada més.
La cohesió social és important, ara ho sentíem. Els veïns de Sant Miquel d'Olot i diferents entitats s'han unit per construir un jardí terapèutic. L'objectiu del projecte és unir persones molt diverses d'aquest barri olotí per construir quelcom en comú i de pas crear un nou punt de trobada. La Lourdes Pujades és membre de l'Associació de Veïns.
Una cosa té important és la potencialitat de la gent. Són gent molt diversa, però hi ha molta gent que té ganes de fer coses. I és una manera de poder-nos trobar tots, gent de diferents activitats, fent una única feina. És una manera de cohesionar el barri.
El govern ja ha aprovat les instruccions sobre l'ús restrictiu dels mòbils, tant a primària com a secundària. Haurà d'estar apagat i desat en un lloc segur, tant a les hores lectives com al pati. Només es podrà fer servir per usos pedagògics a l'ESO i sempre sota la indicació del docent. Es tracta d'una mesura que s'hauria de començar a implementar el curs que ve. A l'Escola Badruna de Ripoll, però, ja s'han avançat i ja fa 8 mesos que conviuen amb aquesta regulació, segons la directora del centre, Montsina Llimós.
Bé, doncs el curs passat ja era un tema recurrent a les reunions de claustre, que l'ús del mòbil, doncs, diríem que s'havia que havien passat de fer-ne un ús a fer-ne un abús. Llavors sí que veien amb claredat que això perjudicava l'alumnat, perquè a les hores d'esbarjo, els migdies, doncs, parlaven menys, jugaven molt, sobretot el tema dels jocs era el que ens preocupava més, TikToks, vam dir, veure, d'alguna manera això ho hem de regularitzar.
Però de què us parlarem a partir d'ara? Doncs de que l'Ajuntament de la Vall d'en Bas està plantejant-se prohibir aquest estiu l'ús de les barbacoes a l'àrea recreativa dels Pins a Sant Privat.
Ho ha explicat l'alcalde Lluís Amat al programa L'Alcalde Respon d'Olot Televisió. Diu que les mesures de regulació als gorgs continuaran i que s'ampliaran a altres punts del municipi.
Encara en qüestions mediambientals, el Ripollès ja està de sortida de la sequera.
És el que diuen els meteoròlegs, que ho assenyalen amb el que el terreny ja està molt humit i els rius creixen amb molta facilitat després de pluges com les d'aquesta setmana.
Autopodium Volkswagen d'Olot renova el seu concessionari. Ho fa amb un objectiu molt clar, que és el de consolidar-se com una marca electrificada i tecnològica.
Des de fa un temps, la marca se centra en els vehicles elèctrics, un mercat encara per explotar a la Garrotxa.
El 6 de setembre s'estrena una nova edició del Caminar, del festival que relaciona l'àrea i el senderisme.
El Ripollès era quatre itineraris circulars que permetran gaudir dels pobles de la comarca i de les creacions dels artistes participants.
I el Musicant canvia de data i es renova. L'edició d'aquest any es celebrarà del 26 al 30 de juny a Campllong, al Gironès, un festival que us recomanem des d'aquí perquè presenta un programa protagonitzat per artistes catalans, un espai de degustació i una exposició fotogràfica de l'edició de l'any passat. I en matèria esportiva, el Campionat d'Europa d'hoquei patins sub-17 tornarà a omplir la ciutat d'Olot. Tindrà lloc aquest mes de juliol.
Més de 240 esportistes de 15 seleccions participaran en un dels esdeveniments més importants que acollirà la ciutat. L'Ajuntament d'Olot preveu doblar com a mínim el nombre d'assistents a l'Europeu Femení del desembre.
Per l'alcalde d'Olot, Pep Berga, els números són molt clars.
Una previsió, el que va dir de seguida el president de la Federació Espanyola quan es va acabar aquell Mundial Femení, em va dir, si mai teniu la possibilitat d'acollir el júnior, com a mínim la doblarem. Com a mínim la doblarem. Per tant, aquests 5.000, com a mínim aspirem a que es converteixin en 10.000. Que després els números els haurem de valorar quan acabi tot. Però són moltes més seleccions, són masculí i femení.
La canya truca a la porta de tercera catalana. Els garrotxins comencen aquest diumenge el camí per pujar de categoria amb la visita del Camós.
Segons el cos tècnic de l'equip, el més important durant la temporada ha sigut saber dominar les dues àrees. El Sant Pere Màrtir, per altra banda, jugarà també el play-off al Camp del Serinyà.
I aquest diumenge torna una de les curses mítiques de la comarca del Ripollès, la cursa del Comte Arnau.
Camp de Bànol recupera la prova després d'una aturada de 5 anys i ho fa amb un recorregut nou amb molt més protagonisme pels corriols de la vila. Tota la recaptació de les inscripcions anirà destinada al projecte FEMBI.
Busques millorar l'administració de la teva comunitat de propietaris? Ets autònom o tens una empresa i vols una assessoria professional i integral? Vols vendre un immoble o una finca rústica amb totes les garanties? O estàs buscant la teva nova llar? Aquests i molts altres serveis els trobaràs a Garrotxa Activa, la teva assessoria d'Olot. Estem a l'Avinguda Sant Jordi 166. Truca'ns al 972 27 51 12 i explica'ns què necessites. Garrotxa Activa. Professionals al teu servei. Sempre amb tu a garrotxaactiva.cat.
Almenys 4 morts i una vintena de ferits en enfonsar-se al sostre d'un restaurant a Palma de Mallorca.
Doncs si l'esfondrament s'ha produït al voltant de 8:45 del vespre d'aquest dijous en un establiment de primera línia de platja de la capital balear i la primera hipòtesi apunta a un excés de càrrega.
Arrenca la campanya de les europees amb les negociacions de govern com a taló de fons.
Els partits aprofiten per fixar els lemes que marcaran la campanya i promocionar els candidats a les eleccions del 9 de juny.
L'acostament de von der Leyen a l'extrema dreta omple de retrets el debat de candidats europeus.
A Brussel·les, la campanya ha començat amb un debat dels candidats a presidir la Comissió Europea que s'ha fet a l'hemicicle del Parlament Europeu.
L'extrema dreta de Le Pen expulsa Alternativa per Alemanya coincidint amb la campanya europea.
El grup Identitat i Democràcia del Parlament Europeu ha expulsat tots els eurodiputats alemanys després que el seu cap de llista, Maximilian Krach, hagi relativitzat l'horror nazi.
Cau el decret del lloguer de temporada i d'habitacions. El PSC s'absté i Junts hi vota en contra.
La Diputació Permanent no ha validat la regulació impulsada pel govern d'Esquerra Republicana per incloure aquests dos models a la regulació dels preus del lloguer.
Milers de persones a les manifestacions contra la llei educativa del Partit Popular i Vox al País Valencià.
La jornada de vaga en escoles i instituts acaba amb manifestacions multitudinàries a les principals ciutats en defensa de l'educació i la llengua.
I enfrontaments i cops de porra en la protesta contra la desfilada de Louis Vuitton al Parc Güell.
Els veïns que han protestat als carrers adjacents perquè el recinte està blindat han viscut alguns enfrontaments en cops de porra dels Mossos d'Esquadra i hi ha hagut un detingut.
Daife, l'empresa referent del sector de l'embalatge, continua revolucionant el mercat.
Com?
Amb el nou equipament tecnològic que garanteix la sostenibilitat i la seguretat de les càrregues. I digitalitzant amb intel·ligència artificial tots els departaments de l'empresa.
Per què?
Per ser l'empresa puntera en el sector i aportar un valor afegit als nostres clients.
Daife és sostenibilitat, evolució i futur.
Cel tapat en general a totes les nostres comarques. Aniol, amb quines temperatures?
Doncs avui, Joel, ens llevem amb 3 graus positius a Vall de Núria, 8 a Molló, 11 graus a Camprodon, Ripoll, Sant Pau de Segúries i Ribes de Freser, 12 a Santa Pau, 13 graus a Olot i a Mieres, 14 a Sant Feliu de Pallerols, la Vall d'en Bas, Castellfollit de la Roca i Vic, 15 graus a Anglès i a Girona, 16 a Figueres, 17 graus a Banyoles i a Roses.
El temps, amb el suport de Peixos Isma.
Dani Ramírez.
Es manté l'ambient de primavera, però també una mica inestable. Pot tornar a ploure en el dia d'avui, especialment a la tarda, i ho pot fer amb intensitat. Hi van caure 11 litres a Darnius Boadella, 10 a Manlleu, 10 a les Olives, 8 a Olot, 8 a Sant Privat d'en Bas, 4 a Vic, amb temperatures de 23 graus a la Bisbal d'Empordà, les més altes, o Mieres també 23, 21 en el cas de Vic i Olot. Doncs bé, avui un dia variable al matí, algun banc de boira, molta humitat, després de les pluges d'ahir, i bé, pot caure alguna gota al matí i migdia, poca cosa a l'interior, però seria a partir del migdia. I novament, com està passant gairebé cada dia a les tardes, ahir va ploure al matí, però bé, avui també a la tarda, xàfecs i algunes tempestes. Poden ser fortes i amb pedra o calamar-se. Localment, caure de 10 a 30 litres per metre quadrat, sobretot cap al Ripollès, però podrà ploure fort també cap a Osona, Lluçanès i la Garrotxa. De fet, a qualsevol punt de Girona, també a l'Empordà, i no plouria tant cap al Baix Empordà, la Selva o al sud del Gironès. Les temperatures encara fresques o suaus tornaran a nevar, com va passar ahir, a 2.400 metres. Bé, doncs el cap de setmana es presenta més estable. Dissabte, sol i núvols prims, algun banc de boira matiner, especialment Ripollès i Osona, però també la Garrotxa, i la temperatura una mica més alta. La tarda pot estar mig ennuvolat, en principi sense pluja o alguna gota al Pirineu. I diumenge puja més la temperatura, màxima ja de més de 25-28 graus, fins i tot, amb sol, la tarda variable al Pirineu, amb algun ruixat aïllat, però en definitiva que les pluges aquest cap de setmana s'aniran reduint.
Sabies que Peixos Isma ens arriba el peix cada dia a les 7 de la tarda, directament de la Llotja de Roses, de dilluns a divendres? Sí, sí, ho has escoltat bé. Cada tarda a partir de les 7 de la tarda. Ara ja no tens excusa per no menjar peix fresc. Peixos Isma, al carrer Pere Llosa 7 d'Olot. Telèfon 972 03 9152 i a Instagram. Segueix-nos. Peixos Isma!
4 minuts i en punt, 3 quarts de 9. 5 minuts més! A la Vall d'en Bas, l'Ajuntament s'està plantejant aquest estiu prohibir l'ús de les barbacoes a l'àrea recreativa dels Pins a Sant Privat. Ho ha explicat l'alcalde Lluís Amat al programa L'Alcalde Respon d'Olot Televisió. Amat diu que les mesures de regulació als gorgs continuaran i que s'ampliaran a altres punts del municipi.
L'Ajuntament de la Vall d'en Bas es planteja no obrir les barbacoes de l'àrea dels Pins a Sant Privat aquest estiu. En parla Lluís Amat, alcalde de la Vall d'en Bas.
Ens plantegem molt seriosament no obrir les barbacoes de la zona. Encara que ara estigui plovent, per sort, tots els mapes ens indiquen que hi haurà sequera igualment, és perillós i per tant compte, i aleshores una miqueta el fet aquest de que la gent gaudeixi, no?, del lloc, però que en sigui conscient. Jo demano civisme, sisplau.
Les mesures de control i regulació dels gorgs de la zona dels Pins a Sant Privat continuaran vigents enguany. Seguirà, doncs, el pagament per entrar a la zona, la limitació de vehicles i el control amb vigilants i les sancions en cas que algun usuari cometi alguna irregularitat. Enguany l'Ajuntament també preveu mesures a altres indrets, així com millores.
En el cas de la Vall d'en Bas, no només a la zona dels anomenada dels Pins, sinó també al Racó del Grau, cap al Salt de l'Olla. I ara, també des de la Diputació, des de l'apartat del Patronat de Turisme, hi ha un programa que es diu Riu Natur, que va ser aprovat a través del Next Generation. Hi ha un finançament important que també hem intentat que es posi en comú un Turisme Garrotxa, no?, que és que els interpel·la, ens agrupa a tots. també en aquest sentit d'algunes millores i tal.
L'alcalde de la Vall d'en Bas assegura que és clau la unificació de criteris i el treball entre tots els municipis de la comarca que es vehicula des de Turisme Garrotxa.
Parlem ara de medi ambient.
Olot Mits patrocina la notícia mediambiental del dia.
El Ripollès ja està de sortida de la sequera. Els meteoròlegs assenyalen que amb el terreny ja tan humit i els rius amb constant creixement, amb la facilitat de les pluges dels últims dies, doncs es pot donar ja per tancat aquest capítol de sequera que tant i tant ha preocupat. Tot i això, remarquen que el dèficit de pluja és encara d'entre 200 i 300 litres i l'estiu ha de ser clau per enterrar del tot aquest episodi i no tornar enrere. Ens ho explica en Jordi Altesa.
Les pluges que han caigut des de fa un parell de mesos de manera irregular però constant al Ripollès han ajudat a revertir la situació. Les primeres tempestes van ajudar camps i pastures, però les fonts encara no revenien per la pèrdua d'aigua del subsol i això feia que els rius amb prou feina se'n ressentissin. Hi ha hagut pluja que ha omplert el terreny i altres episodis menors que han recarregat l'aqüífer. Això està canviant des d'ara, on les rescloses baixen plenes i els cursos pluvials creixen just després de les tempestes. Ho explica Luis Mi Pérez, meteoròleg.
Per tant, podem dir que encara tenim el que es diria la sequera doncs, més estructural que podem tenir en alguns indrets de Catalunya, bàsicament per la gran quantitat de demanda d'aigua que hi ha, però almenys al Ripollès podem parlar que la sequera, com a mínim la superficial i la de subsol, doncs la podem donar per finalitzada.
Això està canviant des d'ara, on les rescloses baixen plenes i els cursos pluvials creixen just després de les tempestes.
És que així que plou, doncs els rius responen ràpidament. No és com fa uns mesos, que calia moltes situacions de pluja perquè comencessin a revifar una mica els rius. Ara podem dir que tot el que cau del cel va directament a escolament, per tant, a omplir embassaments de Sau i Susqueda, per exemple.
A la ramaderia, aquestes pluges han anat bé, sobretot per no dependre de les xarxes municipals d'aigua per alimentar el bestiar. Tot i això, s'espera que aviat pari de ploure perquè faci créixer prats i pastures per generar aliment pel bestiar per tota la temporada.
Autopodium Volkswagen renova el seu concessionari a Olot. Ho fa amb un objectiu principal, consolidar-se com una marca electrificada i tecnològica. Des de fa un temps, la marca se centra en els vehicles elèctrics, un mercat encara per explotar a les nostres comarques. Ens ho explica en Pere Ubach.
En una època en la qual cada cop s'obren menys concessionaris, Autopodium Volkswagen reafirma el seu compromís amb la Garrotxa. Aquest dijous, el grup ha inaugurat la renovació del seu concessionari al Pla de Baix d'Olot. A través d'aquest acte, la marca vol trencar amb el passat i centrar-se en el futur per convertir-se en una marca més electrificada i tecnològica. A partir d'ara, la decoració de la botiga passa a ser minimalista i guanya protagonisme al blau corporatiu del gegant alemany, dos elements presents en els seus vehicles. El responsable de la botiga Volkswagen a Olot és Joan Fernández Mestres.
Estic molt content perquè la Garrotxa està apostant molt per l'electrificació, hi ha molta conscienciació, cosa que és molt guai. Nosaltres tenim un producte molt punter i estem treballant en tot aquest canvi cap a l'híbrid, híbrid elèctric, més elèctric que híbrid. Però la gent que hi creu i un cop va amb el seu vehicle 100% elèctric, t'ho diu ben clar, jo no penso tornar a la combustió. Llavors, sabem que tenim un producte molt punter, falta que la gent posi de la seva banda.
En aquest sentit, tal com explica Fernández, actualment Volkswagen ven més vehicles elèctrics que de combustió. El responsable de la botiga compara tenir un elèctric amb el fet de disposar de plaques fotovoltaiques a casa, ja que diu, aquest és tan sols un pas més per minimitzar la petjada de carboni de cadascú. Pel que fa a l'autonomia d'aquests vehicles, assegura que tenen models que arribin als 700 km d'autonomia. A més, destaca que, en disposar d'una oferta variada, el perfil dels compradors també ho és.
És una gamma molt variada. Avui, per exemple, estic veient forces cares d'usuaris d'elèctric. Hi ha gent que, doncs el que diem, poder treballa a Barcelona i ha de baixar cada dia, o hi ha gent que té una casa a muntanya i ha de pujar i baixar amb el cotxe elèctric. No té cap tipus de problema. Tenim cotxes 100% elèctrics amb tracció a les quatre rodes. És un perfil força variat. Sí que és cert que aquesta conscienciació, poder, el range d'edat comença a partir d'uns 35 cap en amunt, això sí que és cert. Poder la gent jove no està tan predisposada a aquest canvi, però és molt variat el perfil.
Fernández destaca els ajuts que donen les administracions a l'hora d'adquirir un vehicle d'aquestes característiques i també el fet que a la Garrotxa part de la població viu en cases unifamiliars que disposen d'un garatge per instal·lar-hi un carregador.
Ens acostem al cap de setmana, tenim moltes propostes i algunes d'elles s'estrenen per primera vegada. El 6 de setembre s'estrena una nova edició del Caminart. És el festival que relaciona l'art i el senderisme. Al Ripollès hi haurà 4 itineraris circulars que permetran gaudir dels pobles de la comarca i de les creacions dels artistes participants. El Caminart instal·la obres en l'entorn rural per delectar visitants i veïns de la creativitat dels artistes del territori mentre gaudeixen caminant. Ens ho explica la Judit Lechon.
El Caminart estrena una nova edició aquest 2024. El festival que vincula l'art i el senderisme torna al Ripollès amb noves rutes per descobrir la comarca i gaudir de les obres dels artistes del territori. L'objectiu és omplir d'art i creativitat els entorns naturals amb itineraris circulars que permetin acostar els visitants fins als pobles per on transcorren els recorreguts. A més, l'organització intenta que el 50% de les obres exposades en els traçats siguin d'artistes dels mateixos municipis, per donar-los peu a despertar la seva creativitat. Javier Corrales és el president de la cooperativa Caminart.
Al Ripollès hi ha 4 rutes, una a Pardines, una altra a Toses, a Planoles i a Sant Joan de les Abadesses. La llargada de les rutes és aproximadament d'uns 6-7 quilòmetres més o menys, les més llargues, i cada ruta tindrà entre 7 i 10 instal·lacions artístiques, totes amb el codi QR que et donarà informació de l'obra i de l'artista.
Enguany hi haurà un total de 7 itineraris entre el Pla de l'Estany i el Ripollès, tots circulars per afavorir l'estada dels visitants als municipis. Albert Bordanova és l'impulsor del Caminart.
Té un altre avantatge molt i molt important, i és que fa que tota la inèrcia dels visitants convergeixi entorn al poble organitzador, tant a nivell econòmic, o principalment a nivell econòmic, com a nivell turístic, patrimonial. És a dir, abans la ruta, quan unia dues poblacions, d'alguna manera tot això quedava difuminat i la gent, potser per dinar, doncs, feia un pícnic a la meitat. En aquest cas, doncs, convidem a la possibilitat d'arribar a un poble, fer la ruta i després poder-s'hi quedar i donar al municipi organitzador la possibilitat d'oferir als visitants diferents alternatives turístiques, paisatgístiques o patrimonials.
Una de les novetats més destacades d'aquesta nova edició que s'estrenarà el 6 de setembre és la dotació econòmica pels artistes. L'èxit de la convocatòria anterior ha fet possible que ara hi hagi patrocinadors que creuen en el projecte i, per tant, que els artistes puguin cobrir les despeses de material de la creació de les seves instal·lacions amb una petita ajuda econòmica per part de l'organització del certamen.
Què voldràs per dinar avui?
Cuina tradicional, com peus de porc a la brasa, cargols a la llauna o amb salsa, costelló de porc cuit a baixa temperatura amb fesols, arròs de muntanya, xai de ramat de la vall d'en Bas a la brasa.
O potser un menú de dos plats o un plat combinat amb opcions saludables. Carns a la brasa, bufet d'amanides, pastes, arrossos, sempre elaborats amb producte de productors del territori i de qualitat.
Sigui quina sigui la teva elecció, la trobaràs a Vicrec Solfa.
I si ho prefereixes, pots venir a recollir la comanda al restaurant o bé te la portem a casa o a la feina. Oferim servei a domicili migdia i vespre.
Vens a fer un Vicrec? Vicrec, sa natural i d'Olot.
Vicrec t'ofereix l'entrevista dels 5 minuts més.
Propostes per aquest cap de setmana. Una d'elles és el Festival Meandre, un esdeveniment organitzat pel col·lectiu Meandre, conjuntament amb l'Ajuntament de Sant Jaume de Llierca, que vol col·laborar, dinamitzar i revitalitzar la bioregió de la Vall del Llierca. A aquesta hora saludem l'Ester Roca, és membre del col·lectiu Meandre. Què tal, Ester? Com estàs? Molt bon dia.
Bé, està molt bé per aquí vosaltres.
Encantats de tenir-te a l'antena dels 5 minuts més. Explica'ns exactament què és el Festival Meandre.
Doncs el Festival Meandre és una iniciativa feta per, pues, gestionada i generada i creada tant per les persones de la Vall de Llierca com per elles. O sigui, som un col·lectiu que hi ha diferents, bueno, pues, diferents col·laboradors que ens dediquem a fer que el festival sigui un catalitzador que visioni totes les coses que passen a la Vall del Llierca, a nivell de talents, a nivell de com ens relacionem amb el territori i tot amb l'objectiu de la regeneració. Bueno, ho he explicat així una mica difícil, en el sentit de que és difícil d'explicar. No és un festival a l'uso, no és un festival normal en què 4 persones el gestionen i el porten d'una forma així com des d'un lloc de lucre, sinó que està creat des de la comunitat.
Per tant, es tenen molt en compte, com tu ara comentaves, els aspectes comunitaris amb uns valors molt clars, no? La defensa del medi ambient, l'educació, les activitats, diguem-ne, alternatives, l'art i la cultura, és així?
Tal qual, sí. Uh-huh.
Explica'ns quines són les activitats més destacades que fareu aquest cap de setmana.
Doncs aquest cap de setmana tenim avui la presentació del projecte Relat, que és un projecte que ha guanyat els Premis Valdir i Reixac, on 4 artistes de la Garrotxa han col·laborat amb l'escola Greda amb crear unes peces artístiques per arrelar el territori. Tenim tot selecció de DJs, pues, tant dissabte com divendres a la nit, hi ha taula de cultura, cimera de l'aigua el dissabte a la tarda, hi ha activitats com bioconstrucció. Avui comencem al matí amb la Convenció Social de la Terra, amb una mirada diferent de tot el que són elements de la terra, la geologia, la fertilitat del sol, des d'una mirada més holística també. O sigui, el que està passant en aquest festival durant aquests tres dies és que hi ha tant activitats de pensament, de reflexió, com tallers, moviment animal, tallers de Kundalini Yoga, bueno, i després experiències com espectacles, concerts, i les infraestructures, perquè tenim una mostra de totes les infraestructures que es construeixen a la Vall de Llierca.
Escolta, i explica'm breument en què consisteix una activitat que a mi em crida molt l'atenció del programa, que és aquesta migdiada col·lectiva. Què entenem per una migdiada col·lectiva?
Bueno, doncs és un lloc on et relaxes, en un moment de parada, de respir, on tot es fa silenci, on tothom pot descansar, mentre algú fa música. Tan senzill com això.
Molt bé, per tant, és important qui vulgui participar que sàpiga que, en definitiva, anem tots a dormir-hi, eh? Anem tots a descansar i a relaxar-nos, bàsicament, eh?
Sí, sí, perquè aquesta és l'hora després de dinar, que abans de començar les activitats, doncs fem una parada. Fem una parada per... Bueno, doncs sí, perquè està bé parar. Tenim una vida molt accelerada i així també està bé fer pauses de respiració.
Molt bé, on podem trobar el Festival Meandre?
El podeu trobar a Sant Jaume de Llierca i hi ha tota la informació a la web. Tot el programa de tots aquests dies, tot és gratuït, hi ha programa familiar, per gent jove, adolescents, per gent gran.
Molt bé.
Sí.
Doncs, Esther Roca, membre del col·lectiu Meandre, gràcies per atendre avui la trucada dels 5 minuts més i endavant, doncs, amb totes aquestes iniciatives que, si alguna cosa fan, és donar peu a la reflexió. Una abraçada, gràcies, bon dia.
Merci, merci, merci a tu.
Vens a berenar el Bicrec de la plaça Clarà?
Pots triar entre una àmplia varietat de sucs de fruita naturals i batuts. Mango, papaya i pinya, el de fruites del bosc, de taronja i te matcha, batut d'Oreo...
I combino'l amb el teu entrepà preferit. En tenim per a tots els gustos. Bicrec, l'entrepaneria d'Olot a les voltes de la plaça Clarà. Fa més de 20 anys que elaborem entrepans i hamburgueses, sempre amb els millors ingredients.
Pots venir a l'hora que més et convingui. Tenim servei de cuina ininterromput. També t'oferim servei a domicili de dilluns a diumenge, migdia i vespre. Fes la teva comanda en línia a bicrec.com. Fàcil i ràpid. Bicrec, sa, natural i d'Olot.
Busques un lloc al mig de la natura on dinar el cap de setmana?
Masia Piquillem és el que estaves buscant.
Natura, tranquil·litat i bon menjar.
A Masia Piquillem gaudiràs d'un bon dinar amb la parella. A més, a Masia Piquillem estem especialitzats en tota mena de celebracions. Aniversaris, comunions, trobades en família.
Més informació i reserves a masiapiquillem.com.
Anem acabant els 5 minuts més per avui. Gaudiu molt del cap de setmana. Agafeu el paraigües perquè les pluges continuaran sent protagonistes i tornem dilluns a la mateixa hora per despertar-vos amb tota la informació més pròxima a la que passa a les nostres comarques. Bon dia a tothom.